Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Passen 7 minuts ja de les 5 de la tarda, després de conèixer la informació de la darrera hora. Fem una cosa perquè iniciem la darrera hora de la Fabricació Pròpia d'avui. Parlarem de ciència, ja sabeu que els dimarts parlem de ciència aquí al Fabricació. També passarà la Pi Bernat, que demanarà la paraula armari aquest dimarts, i acabarem fent cap a Vilafranca del Penedès, perquè avui en Francesc Marginet ens hi portarà cap allà. Si teniu ganes de jugar, us heu de quedar fins al final del programa, que de ben segur que riurem. Ara sí que el nostre espai de ciència és el torn de parlar de ciència amb l'Aleix Roig, divulgador científic. Ell és guia Starlight i astrofotògraf del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. I ja sabeu que toquem la porta al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, si ens hi deixen entrar. Molt bona tarda, Aleix.
Hola, molt bona tarda, Mercè.
Què tal, com esteu? Quina temperatura teniu al Parc Astronòmic ara mateix? Aproximadament, fa fred?
Ara mateix, sí, fa fred, eh? Estem a uns 13 graus, estem més o menys ja amb temperatures bastant fredes, i és sorprenent la diferència de temperatura que hi ha a Barcelona, que aquests dies em sembla que encara no he tingut temperatures agradables o càlides.
No, o sigui, Aleix, és que ja estem esperant que arribi ja la pluja. De fet, aquesta nit diria que ha plogut. Jo no l'he escoltat gaire, però el Mirall és del nostre meteoròleg que ens ha dit això, que ha caigut una bona patacada d'aigua, però és que convé, vull dir, que plogui. Què hem de dir, no?
I que ens puguem menjar les castanyes, doncs, amb fresqueta, amb la bufanda i un gorro, a poder ser.
Per cert, aquest diumenge, Aleix, et podrem veure a les xerrades TEDx de Reus. Ens pots fer 5 cèntims? Què passarà? De què parlaràs?
Doncs justament se celebra la desena edició del TED Talks, TEDx a Reus, i aquest any es dedica al quilòmetre zero. En el meu cas parlaré de la protecció del cel fosc i de la bellesa de l'univers a partir de l'astrofotografia. De fet, la conferència s'ha titulat justament així, desvetllant la bellesa de l'univers. Estarem allà doncs, amb un grapat de companys del territori explicant diferents projectes de quilòmetre zero. Per tant, us farem tot el Teatre Bertrina de Reus aquest diumenge a les 4 de la tarda.
Mira, jo m'apunto, eh? Al Teatre Bertrina.
Sí.
A quina hora has dit?
A les 4.
A les 4. Mira.
El Teatre Bertrina de Reus, i bé, serà un acte bonic, jo crec, de celebrar amb molta gent que treballa amb el territori, i per això doncs, aquest ha estat justament l'eslògan, no? Potser TED Talk quilòmetre zero.
Doncs, sens dubte, una bona oportunitat també per conèixer l'Aleix Roig, no? Perquè moltes vegades, clar, nosaltres t'escoltem per aquí per la Fabricació Pròpia, i així doncs, et posem cara i totes les coses interessants que ens expliques. Per cert, Aleix, abans de passar al tema que ens has preparat avui, deixa'm... Em fa vergonyir tot, Aleix, però avui hem parlat de vàters, de dir-ho, sí, podem dir-ho així, al programa, amb l'Oriol Francisco, amb el company de la Fabricació, i ha dit que hi ha molta ciència als vàters. Sí. Això és veritat o no?
Sí, de fet, sí. Hi ha fins i tot alguna llegenda urbana, eh? Hi ha gent que afirma que hi ha una força que es diu força de Coriolis, que és una força coneguda del món de la física, que és una força que afecta grans masses d'aire,
sí.
I, per exemple, fa que els núvols prenguin un determinat sentit en els anticiclons o depressions doncs, en els dos hemisferis. Segons canvis d'hemisferi, giren en sentit horari o antihorari. Hi ha gent que afirmava que en els vàters doncs, passava el mateix, no? Que si estaves a l'hemisferi nord, doncs giraven en sentit horari i que si estiraves el vàter a l'hemisferi sud...
Jo ho pensava, també.
Doncs hem de dir que això és una llegenda urbana.
O sigui, no és veritat.
No és veritat. Aquesta força de Coriolis afecta només a grans masses de líquids o de gasos i, per tant, doncs, l'efecte amb una superfície líquida tan petita com és un vàter doncs no seria així. A no ser que fóssim capaços de fabricar un vàter tan gran com un continent, llavors sí, eh? No és el cas.
Jo crec que no, eh? No és el cas encara.
No.
Però espera't, perquè ja la humanitat no ens deixa mai de sorprendre.
Bueno, em fem de ben grosses, vull dir que qui sap.
Per això t'ho dic, Aleix. Escolta, ara sí, de què ens portes avui? De què ens vols parlar?
Doncs mira, avui parlarem del divulgador científic Carl Sagan. Mm-hmm.
aquesta música que ens has triat, Aleix.
Sí, sí, és una música que ens transporta perquè, doncs, Carl Sagan va ser un astrònom i divulgador científic que va popularitzar l'astronomia amb la seva sèrie Cosmos, un viatge personal. Potser algú encara recorda, a principis dels 80 es va emetre a Televisió Espanyola i al llarg dels anys s'ha reemès diverses vegades.
I què ens pots dir d'aquest astrònom, no? Perquè Carl Sagan és astrònom. Què ens pots dir més? Què hauríem de saber?
Doncs bé, ell va ser el pioner, justament, en camps com l'exobiologia i també el promotor d'un projecte anomenat Projecte SETI, un projecte de recerca de vida intel·ligent extraterrestre. Ho va fer juntament amb Frank Drake.
Clar, explica'ns una mica més sobre aquest projecte SETI. Què vol dir el projecte SETI?
Doncs bé, el projecte SETI era un projecte que tenia justament això, la intenció d'intentar escoltar o contactar amb aquestes hipotètiques o possibles civilitzacions intel·ligents que, doncs, potser viuen a la nostra galàxia. Però va ser un projecte que es va mantenir en l'anonimat. De fet, les primeres reunions es van fer en secret amb personatges tan cèlebres com Carl Sagan, Frank Drake o també Melvin Calvin. Melvin Calvin era un químic que, de fet, diu la història que a mitja reunió d'unes d'aquestes primeres trobades de SETI va rebre una trucada i va haver de sortir corrent a buscar el telèfon, que en l'època no hi havia mòbils, i al tornar va comunicar a l'auditori amb un somriure d'orella a orella que li acabaven de lliurar el Premi Nobel.
Què dius?
Sí, sí, sí. O sigui, aquesta va ser una de les grans notícies d'aquestes reunions. O sigui, imagina't el nivell, no?, de l'auditori que tenien.
Home, tu diràs, no?, per sortir i entrar, diu, no, mira, que m'han donat el Nobel. Escolti, per què...
I, de fet, jo et diria, o sigui, potser la gent que ens està escoltant avui diu, escolta'm, però no n'he sentit a parlar gaire jo d'aquest projecte, no? De fet, si consultem a la Maroteca, no en trobarem referència d'aquestes reunions.
I per què? Per què eren secretes, Aleix?
Doncs bé, el projecte SETI, com dèiem, era un projecte científic rigorós que pretenia, doncs, escoltar aquestes possibles civilitzacions que existien. I això, diguem-ne que es veia afectat per un fenomen que en aquell moment i encara es diu fenomen ovni. Un fenomen que, en aquell moment i encara, doncs, perjudica a tota la comunitat científica. De fet, sabem que ja en aquells moments hi havia gent que deia que la NASA té congeladors enormes amb extraterrestres guardats. Això, són llargaruts i fan 2 metres d'altura. Però bé, tot aquest tipus d'afirmacions mai s'han pogut comprovar i el que han afegit, doncs, és llenya al foc, doncs, d'una sèrie d'afirmacions que, com dèiem, no tenen fonament. Per això, el projecte SETI va mantenir-se molt aïllat i aquestes reunions es van mantenir en secret. Es van fer un treball molt rigorós al voltant d'aquesta hipòtesi, de la hipòtesi que realment, doncs, puguem algun dia contactar amb alguna civilització.
Si et sembla, explica'ns alguna de les iniciatives, no?, que van sortir d'aquest projecte SETI. No sé si ens pots parlar d'alguna, Aleix.
Sí, sí, sí. De fet, una de les iniciatives del projecte SETI més destacades va ser justament el missatge d'Arecibo. Un missatge que es va enviar a la velocitat de la llum amb el gran telescopi d'Arecibo, en aquell moment el telescopi més gran del món, 300 metres de diàmetre d'antena, es va enviar cap al cúmul d'Hèrcules. Estem parlant d'una zona que està a 25.000 anys d'un de nosaltres, on hi ha 500.000 d'estrelles, amb l'esperança que dir, escolta'm, si això algun dia arriba a lloc i algú rep, doncs, escolta'm, de 25.000 estrelles, potser alguna d'aquestes tindrà planetes i potser en algun d'aquests mons haurà aparegut vida prou espavilada com per llegir aquest missatge. Però fixa't, Mercè, si hem enviat un missatge a la velocitat de la llum a un món que està a 25.000 anys llum, vol dir que, en el millor dels casos, haurem d'esperar 50.000 anys en rebre la resposta. Una resposta que potser és tan senzilla com hola, us hem rebut, què voleu? I a partir d'aquí, de 50.000 en 50.000, doncs, aquest debat extremadament fluït amb els conciutadans de la Via Làctia. Per tant, com veus, realment la dificultat d'aquests missatges, aquests missatges que enviem dins de la nostra galàxia, doncs són d'extrema dificultat.
Seguim parlant de Carl Sagan, Aleix, perquè quin va ser el seu paper, diguéssim, en tot plegat, no? Què se'n destaca d'ell? I per què es coneix tan poc? Perquè és el que tu deies, no?
Sí, sí. De fet, de Carl Sagan en coneixem també una iniciativa, que són els missatges Pioneer i els discos d'or Golden Record, de les Voyager. Són missatges que es van enviar, doncs, acoplats en aquestes sondes que vam enviar cap a fora del sistema solar. Sagan es va convertir en una figura pública amb la seva sèrie Cosmos, que va presentar ell mateix i que va escriure juntament amb la seva última esposa, l'Anne Druiden. I també va ser doncs, titular de la càtedra d'Astronomia i Ciències de l'Espai a la Universitat de Cornell, als Estats Units. Malauradament va morir als 62 anys, l'any 1996. I a mi t'he de dir, Mercè, que em va captivar absolutament amb aquesta sèrie Cosmos als anys 80 i que vam veure en remissions també als anys 90.
I escolta, i ara parlaves també d'aquestes plaques de les Pioneer, no, Aleix? Què ens pots dir més?
Sí, sí, de fet, aquestes plaques de les sondes Pioneer i del Golden Record són uns exercicis, el que podríem dir, un missatge en una ampolla còsmica. De fet, el que fem és gravar uns missatges resumits de la humanitat i de la vida en unes plaques i també hi gravem al costat un missatge per poder trobar en forma de mapa el sistema solar. De fet, aquest mapa està gravat a partir de 14 púlsars, unes estrelles pulsants, que a partir de les seves freqüències ens permetrien, o permetrien en una civilització, si trobés aquest missatge, localitzar la Terra i el Sol. A partir d'aquí, doncs, podrien saber d'on ve aquest missatge i, alhora, doncs, si tenen prou tecnologia, de xifrar tot el que els expliquem. Els expliquem doncs, coses tan peculiars com el batec del cor, com el fluir de l'aigua d'un riu, també doncs, fem salutacions en 55 idiomes, entre els quals aquest Hello from the Children of Planet Earth, gravat pel fill de Carl Sagan, en Nick Sagan, que també va a bord dels Golden Record. No? Són missatges que es van enviar als anys 70, cap a fora del sistema solar, i que segueixen la seva trajectòria, però t'he de dir que fins d'aquí 40.000 anys no es calcula que els Golden Record passin per l'estrella més propera. Per tant, novament, haurem de tenir doncs, molta paciència amb aquests exercicis.
Deixa'm, Aleix, perquè t'he vist com que estaves com molt interessat a parlar d'aquest Cosmos, no? I que dius de Carl Sagan, que és el que més t'ha impactat d'ell, és aquest Cosmos. Parla'm una mica més d'aquest viatge personal.
Sí, la veritat és que aquest va ser doncs, un document fantàstic que va aficionar moltíssima gent a l'astronomia. De fet, penso que si agafes qualsevol aficionat a l'astronomia que ja tingui una certa edat, doncs molta gent et farà referència doncs, en aquesta sèrie. És una obra de divulgació científica produïda, com dèiem, per Carl Sagan i Anne Druiden, que la idea era difondre la història de l'astronomia, l'origen de la vida, el nostre lloc a l'univers i també les modernes visions de la cosmologia i també totes les notícies de l'exploració espacial. Va ser editada l'any 1980, juntament amb un programa de televisió en el qual es va emetre.
Clar, i la música que estem escoltant al programa d'avui crec que també té alguna cosa a veure, eh?
Sí, sí, de fet estem davant de la banda sonora original de Cosmos. I a més, s'ha emès a 60 països i ha estat vista per més de 400 milions de persones. I basant-se en aquesta sèrie, també s'hi va escriure un llibre, el llibre Cosmos, publicat també per Carl Sagan. I, de fet, se n'ha fet una nova obra, que s'anomena Cosmos Space Odyssey, amb Neil deGrasse Tyson, que es va publicar l'any 2014 i que el podem trobar ara mateix en plataformes.
I quants episodis té, Aleix, per fer-nos una idea?
Doncs tenim 13 capítols de la sèrie original de Cosmos. El primer, per exemple, s'anomena La vora de l'oceà còsmic, i tenim capítols tan singulars com un que s'anomena El cel i l'infern, que és el capítol 4, el capítol 12, l'Enciclopèdia Galàctica, i finalment el capítol 13 i últim, Qui parla en nom de la Terra. Al final és un relat de l'estimació de Carl Sagan cap a aquest planeta blau, aquest petit punt blau i pàl·lid, és molt a pell blue dot que anomenava Carl Sagan, i que la veritat és que ens ha donat un missatge també de perseverança i de treball per protegir el nostre planeta.
Tot i que, si no m'equivoco, Aleix, no és la primera vegada, el primer cop que aquest home es creu a la teva vida.
Doncs no, t'he de dir que, de fet, l'espectacle principal que fem al Parc Astronòmic s'anomena Cosmos, però en aquest cas amb K, el vam estrenar l'any 22 i és un tribut a Carl Sagan. Aquí fem un repàs de tot el que hem estat explicant avui i molt més. És un monòleg d'astronomia on no només parlem d'astronomia, també hi fem tocs d'humor i fem un relat trepidant on anem tocant temes claus que ens preocupen a les astrònomes, astrònoms, als humanistes i jo diria que qualsevol persona, des del canvi climàtic, temes de contaminació lumínica, passant també pel nostre paper discret com a espècie poc tecnològica en el marc de la Via Làctia.
Si hi ha algun oient que diu que jo vull participar en aquestes sessions que feu, Cosmos amb K, des del Parc Astronòmic de Prades, com en podem saber més, Aleix?
Doncs cada setmana les portem a terme al Parc Astronòmic i consultant a la web www.parcastronomicprades.cat o @parcastroprades a les xarxes en veureu tot el detall i recomanem, això sí, fer la reserva en temps perquè s'esgoten aviat, són grups reduïts, però la veritat teniu doncs, un monòleg en directe a una part de planetari i després observem sota els cels de Prades. És un espectacle que us recomanem i sobretot ara que s'apropen aquestes dates de Nadal, no? Potser és aquell regal diferent que podem fer en algú que apunta aquest interès doncs, sí, per astronomia.
Això és meravellós, espera, perquè jo sé, tinc constància, em consta que ara mateix hi ha molta gent que agafarà bolígraf i paper si ens pots fer una mica de repassada d'aquest calendari, perquè és un bon regal per aquest Nadal o per algun aniversari proper. Què hem de fer? Què ens pots dir d'aquest calendari? Quines són? Potser aquelles dates, no?, que dius, ostres, és que aquesta data és increïble, no?, per veure Cosmos.
Sí, de fet, Cosmos té un vincle molt, molt precís amb el calendari, però de fet un calendari que ha anat més enllà, no és un calendari anual estàndard, sinó que Carl Sagan a Cosmos va publicar el que es va anomenar el calendari còsmic. Va comprimir tota la història de la humanitat en tan sols un any. I fent aquest viatge, per exemple, tindríem el Big Bang el dia 1 de gener. A partir del 16 de març es formaria la Via Làctea, eh? Per tant, fixa't que passen mesos fins que no es forma la nostra galàxia, i només hi ha fins la segona meitat de l'any, el 2 de setembre, que es forma el sistema solar. Estem comparant la vida de l'univers amb un any. Seguim avançant i fins al 14 de setembre no apareix la vida molt primitiva. El 30 de setembre, la fotosíntesi. A partir d'aquí, espècies de vegetals, i anem evolucionant en formes de vida cada vegada més complexa. I jo et pregunto, Mercè, no sé si et podries imaginar en quin moment d'aquest calendari còsmic apareixen els dinosaures. No sé si tindries alguna idea, ja.
Pot ser l'1 de gener?
No. De fet, els dinosaures apareixen molt cap al final d'aquest calendari còsmic. Gairebé al final. Si el 1 de gener tenim el Big Bang, la vida apareix el mes de setembre, doncs els dinosaures no ens apareixen fins al 25 de desembre, el dia de Nadal.
Què dius? El dia de Nadal?
El dia de Nadal. I la seva extinció és el 26, per tant, Sant Esteve. Literalment, els dinosaures en aquest calendari còsmic duren de Nadal a Sant Esteve. Res més. I, de fet, tot segueix evolucionant en el calendari còsmic fins que el dia 31 de desembre, al migdia, apareixen uns tals homínids, que potser et sonen, eh?
Sí, una mica. Cestres.
Una mica, no?
Sí.
I quan queden 8 segons per les campanades, apareix l'Homo sapiens. Els últims segons, de fet, apareix l'agricultura i, finalment, doncs les civilitzacions apareixen quan tan sols queden 2 segons. En sonant les campanades ja apareix doncs, tota la cultura moderna, des de la Revolució Francesa, les guerres mundials, l'arribada de la Lluna per l'home i tot el que estem vivint ara mateix.
Aleix,
fixa't que és un resum de la història de l'univers en tan sols un any que ens va oferir Carl Sagan amb aquest calendari còsmic.
No, és la veritat és que és molt sorprenent. Nosaltres convidem a que la gent que vulgui saber més doncs que entri directament a la vostra pàgina web, no?, el Parc Astronòmic de Muntanyes de Prades, i allà ho trobaran, aquest calendari Cosmos amb K. Però abans de dir-te adéu, no se'ns oblida, eh?, perquè abans d'acabar jo crec que ens has de dir alguna cosa.
Sí, de fet, l'últim dia us vaig deixar amb la mel a la boca, que tenia primícia per a vosaltres, i avui ja la podem fer pública, i és que al març del 2024, per tant, d'aquests pocs mesos, ja estrenem el nou espectacle, que és l'espectacle Gaia, al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, i està dedicat a la Terra. És un format per tots els públics a partir de 7 anys, i repassarem doncs, temes claus de l'astronomia. I, de fet, Mercè, farem una picada d'ullet a Carl Sagan, perquè doncs, també el calendari còsmic serà present doncs, en aquest nou espectacle. Ho farem a la sala Hipàtia, dedicada a Hipàtia d'Alexandria, la primera astrònoma de la història, aquí a Prades, cada setmana. Per tant, us esperem a partir del mes de març en aquest espectacle Gaia, que des d'avui i des d'ara mateix ja comencem a fer públics.
Doncs ens apuntem la data, Aleix, al març 2024. Pels majors de 7 anys es podrà veure Gaia. Moltíssimes gràcies de debò per acompanyar-nos un dia més a Fabricació Pròpia, i cuida't molt i abriga't, Aleix.
Moltes gràcies i que tingueu una bona tardor, i ja ens queden pocs dies per la castanyada també.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia. Demano la paraula.
tal? Com estàs? Molt bona tarda, Montsevi Bernat.
Bona tarda.
Avui demanes una paraula, que és un objecte que tots tenim a casa, un objecte per guardar-hi coses. Et deixo a tu que diguis quina és, però abans voldria saber per què l'has triada.
Doncs mira, sempre, ja ho saps, m'agrada demanar una paraula que més o menys estigui lligada amb el dia a dia que ens envolta, i resulta que ahir em vaig fixar que la notícia més llegida del portal 324 durant bona part del dia va ser aquesta que diu com fer el canvi d'armari, 7 passos per optimitzar l'espai i mantenir l'ordre.
Clar, comença a fer fresca i molts no tenim prou espai i fem això de canviar de lloc la roba que ja no ens posem i posar més a mà la que sí.
Doncs això, avui obrirem l'armari.
Doncs és la paraula d'avui. A veure, d'on ve? Suposo que del llatí, oi?
Efectivament. Comencem per veure d'on ve aquesta paraula i, com bé suposes, ve del llatí. Del llatí armarium, que originalment volia dir lloc on es guardaven les armes. Però atenció, perquè he buscat una mica i hem de tenir en compte que en llatí arma, al principi, era un nom que designava qualsevol tipus d'artefacte o objecte. Va ser després que es va especialitzar a designar els instruments fabricats per atacar o defensar-se. Per tant, els armarium llatí dels temps dels romans eren també armaris com els nostres, on s'hi guardaven coses.
Val, llavors, què en fem de la paraula armari, Montse?
A veure, està clar que tots identifiquem què és un armari. Un moble amb portes que pot tenir prestatges, penjadors, calaixos, interiors, i que serveix per desar-hi el que sigui, parament de la llar, roba, llibres... No vulgueu saber què hi guardem els armaris, eh? Per tant, d'armaris n'hi ha de molts tipus.
Clar, que penso, l'armari raconer, no? Aquell que acaba al racó.
Exacte, molt bé, l'armari raconer. Però també l'armari mirall o armari de lluna, que és aquell que té un gran mirall a la porta, saps? I saps quan tens un armari que a sobre n'hi ha un altre de més petitet?
Sí, o sigui, és aquell amb dues portetes més, com un armari a sobre de l'armari gros, vols dir aquest, no?
Exacte, sí, doncs d'aquest conjunt, que són com dos armaris, se'n diu armari amb sobrecos.
Amb
sobrecos. Armari amb sobrecos. I arribem al més famós, saps quin vull dir?
A veure, quin?
A veure, et deixo pensar.
Deixa'm pensar, a veure.
Quin seria?
Ja ho tinc, l'armari empotrat.
Ai, l'empotrat. L'empotrat.
A veure, per la cara que fas, és perquè no és correcte en català dir-ne armari empotrat, oi?
Ah, exacte. Bona intuïció. Empotrat és un castellanisme. Però tranquil, tothom, que jo us porto alternatives.
A veure, digues, perquè ara no m'il·lumino, saps? Jo no em ve el cap, ara, quin seria...
Doncs mira, l'armario empotrado, que és aquell espai construït dins l'espessor del mur d'una paret amb buits com si fos un armari i al qual s'hi posen només les portes, en català és l'armari de paret o l'armari d'obra. És possible que hàgiu sentit també que algú diu armari encastat, perquè empotrar, com a verb, que també és un castellanisme, se substitueix per encastar. Però, mira, jo ho he estat buscant al diccionari i, com a tal, aquesta combinació armari-encastat, jo no l'he trobada. Però penso que no vol dir que sigui correcta. A mi no em sembla malament que en puguem dir també armari encastat.
Per tant, de l'armari empotrat en podem dir armari de paret, doncs armari d'obra, com has dit, o armari encastat.
Perfecte.
Ja ho tindria. I si seguim amb la paraula armari, què més tenim en català dins l'armari?
Mira, un apunt. Els armaris del gimnàs, primer. Aquells armaris petits on deixes les teves coses,
saps? A les guixetes?
Sí. Bé, sí i no.
Ah.
A veure, guixeta és desaconsellable, perquè resulta que és un galicisme, un calc del francès guixet. En català, d'aquesta mena de guixeta que tu dius, en diem armariet.
L'armariet, o
sí.
Taquilla.
Mira, taquilla, a veure, també un altre incís. El castellà taquilla. Taquilla en castellà vol dir dues coses. Tant l'armariet aquest del gimnàs o dels instituts, sí, aquells de les pel·lícules, no? Com el lloc, també taquilla en castellà és el lloc on es venen les entrades al teatre o al cine. Però en català, aquesta taquilla només és l'espai on es venen entrades. La taquilla del gimnasio és l'armariet.
La taquilla del gimnasio.
Per.
Doncs l'armariet, mira, fins ara, que no ho deien bé. I com anem de locucions i frases fetes amb l'armari?
Anem prou bé, anem prou bé. Mireu, curiosament, la majoria de locucions pertanyen al registre col·loquial i algunes han fet fortuna. Tenim primer ser un armari. Quan una persona és corpulenta, està sapada, diem que és o sembla un armari. Ai, del Koeman li deien, l'armari.
El Koeman?
Més, sí, sí, ho he trobat.
Com tros d'armari.
Sí, un tros d'armari. La locució que ha fet fortuna, però, és potser sortir de l'armari.
Sortir de l'armari, i tant. Es diu quan algú doncs, fa pública la seva homosexualitat i se sap d'on ve quina és l'origen d'aquesta expressió?
Ai, Mercè, és que sabia que m'ho preguntaries ja, i ho porto aquí apuntat.
Ja m'ho imagino.
Mira, és una expressió que ve de l'anglès i resumint-ho molt, perquè té història, és una barreja ja en anglès de dues locucions angleses. To come out, que vol dir sortir, presentar-se públicament, i també d'una metàfora anglesa que ells diuen tenir un esquelet dins l'armari. To have an skeleton in the closet, no? Doncs és una combinació de totes dues, que això de tenir un esquelet a l'armari és guardar un secret. D'aquesta barreja va sortir-ne sortir de l'armari. Però si us hi fixeu, per extensió, aquesta expressió la fem servir també per indicar no únicament que algú fa pública la seva homosexualitat, sinó que fa pública una cosa que s'amagava sense haver-ne necessitat. Mira, perquè ho veieu tots, un exemple. Fa anys hi va haver un titular als diaris que deia una cosa així com Puigcercós demana a Mas que surti de l'armari i digui si vol o no treballar per la independència. És a dir, que surti de l'armari no és que mostri la seva homosexualitat, sinó que reveli la veritat d'un cop, no?
Clar. Fem servir que aquest sortir de l'armari per d'altres coses. Uh-huh. Arribem als refrenys. A veure, què ens en pots dir?
Espera't. No encara. Un últim apunt, encara. Una altra expressió que darrerament també fa fortuna. A veure si et sona a tu. Tenir o comprar un fons d'armari. Què és, Mercè?
A veure, jo ho dic això ho dic per de, o sigui, per la roba, no? Diguéssim.
Perfecte. Sí, sí, clar. És una expressió relativament nova. El fons d'armari aquest designa peces de roba funcionals, no? De roba més aviat duradora, que sobretot no passa de moda, que te les pots posar sempre, un fons d'armari. I ara sí, alguns refranys, poquets, però divertits. Escolteu bé. Per fer broma es diu Déu ens empari amb un armari. I també ous a l'armari, bastonades al notari. Ja sé que em poses aquesta cara i no sé què volen dir ben bé. No ho he estat investigant
i no
ho he trobat. Diuen que és per fer broma. Va. Déu ens empari amb un armari o també ous a l'armari, bastonades al notari. Mira, que cadascú especuli a veure què...
Potser amb una persona forta, no?
No ho sé. I va. Aquest tercer, i amb aquest acabo, que em penso que no necessita explicació, que diu així, el millor de cal apotecari són les botifarres de l'armari.
Doncs això ja està, ja queda clar.
Que vagi bé.
Moltes gràcies, Pi Bernat.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Ciutadans de Catalunya, ja
sóc aquí! Això no és sèrio.
Per què no és sèrio? Sí que és sèrio. Ai, a mi no em feu aquests sustos, eh?
Tu tens de por,
Francesc. Jo no sóc de por. A mi no m'agrada gens la por, eh? A mi la por em fa por. I llavors no entenc per què la gent vol passar por, perquè fa por.
Marta Jarque, com estàs?
Què tal? No, que estava veient el Francesc i amb aquesta... Què porta? Com una mena de... Mira!
De boa.
Porta un arbre de Nadal.
Sí. No sé si això ho vam comprar, Mercè, quan li vam fer el comiat.
Calla que no sigui
el Francesc
això.
Marginet.
Ah, doncs
calla
mira, que no sigui això. Mira, i mira, torno a ser aquí.
Mira, veus?
Saps?
Es tanca el cercle.
No, no pots dir mai adéu a ningú, no. perquè tot torna.
Escolta, i si ara proposéssim fer una obra de... Fer por, sí, eh?
Fer por, sí. Fer por és molt divertit. Espantar la gent. No. Clar, però que em facin por a mi, no.
No, eh?
És com allò de quan fan sortir algú d'escenari.
Sí.
Allò que ho passes fatal. Que
tu, quan, però tu ets actor.
Quan veus... Bueno, però jo quan estic de públic...
Sí.
Passa
sí.
fatal.
Ah, sí, eh?
I em miren i em comencen a... Ai, 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 passa fatal.
De veritat?
Sí, sí,
o sigui,
no
també tens
por no m'agrada gens.
Quan tu no saps el paper.
Clar, clar. No, és com... És super violent, però no us passa a vosaltres? Que és com
sí,
que...
però és que nosaltres...
No, la Marta no.
A la Marta surt.
No, la Marta sí, vull dir.
Jo vaig abans no. a l'obra per sortir.
Però saps d'aquesta gent? Ja, a veure, a la vida hi ha dos tipus de persones. A la persona que li passa de tot
sí.
i que per contrarrestar hi ha la persona que li passa menys.
A tu et passa de tot.
I a tu també. Sí. Llavors, clar, ens hem ajuntat dues... que tu no vulguis saber. Júlia Julve, per cert, també és una d'aquestes persones que li
és
passa de tot.
Que li passa moltes coses.
Que li passa moltes coses. Llavors, clar, tu t'imagines... O sigui...
Però és bonic que et passin moltes coses perquè llavors tens moltes coses a explicar.
Explica. Jo sóc de la teoria que no és que ens passin moltes coses, és que no ens fa vergonya explicar-ho.
Això també és veritat.
Ah,
això també és veritat.
Ens fa riure explicar-ho. Sí, hi ha molta gent que és molt reservada i es calla després
i
coses
calla.
Que és divertit.
I vosaltres, sí. No se us pot dir res perquè...
A la mínima.
Sí.
Què us sembla si hi anem? Explicar-vos...
Cap a
jo em quedaria
portes.
Aquí xerrant amb vosaltres
sí,
tota la tarda. Però si voleu us parlo de Vilafranca del Penedès, no. que és el que vam quedar la setmana passada.
Que va sortir de la capsa màgica.
De la capsa màgica. Us vaig explicar alguna mentida sobre Vilafranca del Penedès.
Aviam, és que clar,
tu, explica-ho, això passa. Mercè, explica-ho perquè no.
No, perquè, clar, diu Vilafranca del Penedès. I llavors, aquí, com que no ens agrada la festa ni res, hem dit, a veure, si diu Vilafranca del Penedès, què falta aquí?
Mira.
Farem
el d'allò sonor. Eh?
Maco, net.
Ha quedat bé, això.
Home, i ara ja...
Va, vosaltres sou, perdona, hem portat un vi blanc.
Hem portat un vi
blanc. Pels oients que no ens estan escoltant. Vosaltres sou dels que us agrada fer la cata?
Sí.
Perquè sí que, bé, quan estàs en un grup d'amics al restaurant,
sí.
ets tu sempre la que diu... Ah, no, jo... Quan el cambrer, qui ho vol tastar?
El mateix de que et facin sortir l'escenari.
No t'agrada tampoc.
Ho passo fatal.
A mi m'agrada.
És com... Ai, no
a tu t'agrada catar?
El Ferran ja, directament, el productor em posa la copa, mitja copa,
mitja
suposant
plena,
que serà bo.
No, ens mullarem els llavis. Jo estic, clar, has de catar.
Jo estic fent el cafè, de vegada. Aviam.
Tu faràs un mix aquí, com un...
Aviam, que se sent.
Això és real, eh?
Bo.
Bo. Això, i sí, bo.
Primer, a brindis, xin-xin.
A veure, fem xin-xin.
Aviam que soni.
Espera.
Maco. Per molts anys, Mercè.
Per molts anys. Salut, per molts anys.
El que ens està regalant Vilafranca del Penedès.
Bon profit.
Vaig bé.
Un moment de pausa. La Mercè i la Marta estan... Què tal? Bevent el vi blanc.
Bo.
Bo?
Jo no tinc gaire criteri, però està bo.
Molt bo.
Vull dir, no, a mi no m'ho feu cas. La cantadora oficial.
Boníssim.
Boníssim,
boníssim, eh? No està picat i perfecte, doncs, per això, per una sobretaula amb en Francesc.
Jo amb el cafè ja us diré que fa una barreja estranya. Però anem a parlar de Vilafranca.
Anem a parlar de Vilafranca.
Ara sí, ara ja tenim el vi. Gràcies, Ferran. Ui, espera, que no pot obrir el
pas. On vas amb tantes copes, home. Ferran?
Per tot d'aquí.
La peixera, que no falti de res.
Aquest vi és del Penedès?
És...
Des de quan etiquetes en castellà
el Penedès? Que ho poses en dubte.
Home, per favor.
D'acord.
Home, s'etiqueta amb tots els idiomes del món, perquè el Penedès exporta moltíssim.
Moltíssim.
També.
I aquí ens ho fabriquem, si no.
No,
si no és del Penedès, ho fabriquem.
Vilafranca del Penedès, capital de l'Alt Penedès, això ho sabíeu.
Home, clar.
Aquesta és de primer
de territori
català. El codi postal és 08305, i per si voleu enviar-hi cartes.
Està bé.
I amb unes 40.000 persones que viuen per allà. És una ciutat que no li calen padrins, però sí patrons.
Això és veritat.
Mira, sí.
Té fins a 3 patrons. Sant Ramon de Penyafort, Sant Jocund, J-O-C-U-N-D, i Sant Fèlix, la festa major que és per Sant Fèlix.
La festa del Cava.
Exacte, Vilafranca, Sant Fèlix, allò que fan aquella festa major, que sembla que sigui l'única que fan a Catalunya.
Però el segon sant quin és, el segon patró?
Jocund.
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 Però si sembla un rei azteca.
No, pues, Agus i Jocund. Són aquests noms que s'estan perdent. Com...
Home.
Jocund. Que ja penses que és mentida?
Home, sí.
No, home, no. No, home,
Jocund
no.
En català, Jacinto en castellà. No,
el nom de Vilafranca del Penedès prové perquè era un lloc pertanyent a Olèrdola. Això per què? Aviam. Què hi té a veure Vilafranca amb Olèrdola?
Què té a veure?
Estan de costat. Pues que a l'edat mitjana, la franquesa... Ho vaig haver de buscar al diccionari, eh? Franquesa és com un territori que gaudia de l'exempció d'impostos sobre un emplaçament major. És a dir, era una part d'Olèrdola...
Olèrdola.
Però que no havia de pagar impostos.
És com fabricació pròpia, Olèrdola. Exacte, bueno, que era com... Del
com si fos Andorra.
Del territori d'Olèrdola. Què va passar? Que per les invasions almoràbites de...
No en tinc cap paraula de la que dius avui, sí. Francesc. Començant per Jocund.
És el vi, Marta, és el vi. Ah, és que a mi em doneu vi. Total, que la gent d'Olèrdola al final es va traslladar cap a la zona de Vilafranca del Penedès. Deixem de veure, perquè, si no...
No, però escolta, és que això és de sèrie.
Al marginet.
Tot això va passar cap a l'any 1108. O sigui, Vilafranca...
Ui, fa anys, això.
Sí, però no tant. Hi ha ciutats que són més antigues. Vilafranca és del 1108, i pel que ha crescut, ben bé que els hi ha quedat. I va començar a haver molt moviment. Sabeu com la setmana passada, que a Igualada també hi havia gent que pujava amunt i avall?
Sí, esclar.
Per allà també passava a prop de la Via Augusta, i, mare de Déu, gent amunt, gent cap avall, s'hi van instal·lar cases monàstiques, i va començar saber cèntims, molta vidilla, sí. I es converteix en Vila Real, no Vila Real, la de baix a Castelló.
De Castelló.
No, no, una vila reial, saps? Sí, una vila reial de...
Que això dona caché, és com el Reial Club de Polo.
Exacte, és com el Reial Club de Polo, doncs Vila Real. I ojo que el mismíssim Jaume I, aquell que va conquerir-ho tot,
sí.
I va celebrar una assemblea.
Té un carrer aquí a Barcelona, el Jaume I,
imagina't. I una estàtua.
Imagina't.
I l'any 1218 es va celebrar una assemblea que no és el concepte assemblea que coneixem ara, eh?
Com de la CUP.
Una assemblea de... No, era una assemblea que només hi havia...
De la CUP.
Aquells, els nobles i representants de la ciutat, però res. Bueno, vull dir...
Què vols dir?
Que
no,
res.
Que era...
Que no es decidia res.
Que si tu no estaves d'acord amb el Jaume...
Et tallaven el coll.
Ara?
Bueno, les assemblees d'abans anaven així.
Això sí.
I algunes de la CUP, depèn de com, també van...
És la manera que tothom es posi d'acord.
Sí. Que hi ha aquest cap de setmana, eh?
Ui, ja ho seguirem.
Debat a la CUP. Va.
Bueno, un dels edificis que va... que hi és gairebé des dels inicis i que vertebra Vilafranca, és la seva església, la Basílica de Santa Maria, que encara ara és el centre neuràlgic de les festes de Sant Fèlix, que entren les relíquies de Sant Fèlix i... Jo quan dic relíquies...
Ai, relíquies, relíquies.
No, no. Aquestes relíquies no va passar.
Aquestes, val.
Aquí no va passar res. Però podeu visitar el campanar, l'església i el campanar de Santa Maria, i les campanes tenen noms. Això ho trobo preciós.
Això és molt xulo.
Sí, ens ho va explicar l'altre dia el campaner.
Doncs les de Vilafranca es diuen Montserrat, Josefa, Miquela dels Sants, i la més gran, de 1.000 quilos, és l'Assumpta. Tots són dones.
Molt bé.
Perquè, clar, és la campana. Si és el campana, es diria Joan Maria, però
Joan Maria.
Com que és la campana...
Clar, són noies.
Total, que Vilafranca estava a top entre l'Assemblea, Santa Maria, tenia un palau reial i tot. Clar, era Vila Reial, havia de tenir un palau reial, on hi va morir el Pere el Gran, un dels...
Pobret.
La línia aquesta de successió. No sé, convideu algun historiador.
Ja que ens expliqui.
Fins que va arribar lo mal any primer.
Lo mal any primer, eh?
Lo mal any primer, que aquest nom li van posar posteriori. Perquè quan tens un mal any no dius, aquest és el primer, perquè en vindran més. No ho saps.
Clar, no s'ho veien a venir.
No ho saps. No, lo mal any primer va ser un que hi va haver mala collita, el 1333, i llavors la cosa va anar de capa caiguda ja, perquè llavors va venir la pesta després, el 1348, bueno, el morbo, la còlera i la grip...
El morbo?
El morbo, bé.
Bueno, el morbo.
Bueno, però... Curiositat.
Sí,
perquè és una malaltia, el morbo.
Sí, la pesta, el morbo.
Una curiositat.
La còlera, la grip.
Malaltia,
sí. Jo pensava que el morbo era quan et feia com mitja gràcia algú.
També.
També.
Sí, que te'n donava.
Sí, sí.
Ah,
d'acord. I la cosa va anar de mal en pitjor, es va mig solucionar, però al cap d'uns anys que va venir...
Qui?
Què fot el vi?
Ui, puja el cap.
Bueno, no, vinga, això sí. Però la vinya... com es diu aquella? Digue-ho, Marta.
La
Filomena, no?
Filoxera.
Molt bé.
Filoxera.
No et surt mai.
Per què no et surt mai? És curiós, és difícil.
No ho sé. Saps quan hi ha paraules que no et surten mai?
Sí.
Doncs aquesta, filoxera, me la tatuaré.
La filoxera.
No tal, vols dir.
Doncs...
No, pensa tu.
La filoxera... Tatua't filoxera. És que m'he imaginat un tatuatge aquí de la Marta i posat filoxera, saps, allò?
I explicant el per què.
Exacte. No, és que mira, un dia fèiem un xicot que xerra molt i diu tonteries i va dir filoxera. La qüestió és que la filoxera ja ens anem cap a la vinya, ja podem parlar del vi Vilafranca del Penedès. Perquè sí, gastronòmicament, a part de Catània i de Xató, també és molt coneguda pel vi i el cava. I la plaga de filoxera, diguem que va ser un bon drama, allà també, perquè allà resistien d'això. Beveu, tranquil·les.
No, aneu fent.
I aquest món és gairebé una religió per la gent que hi treballa. Això, o sigui, la gent del vi s'ho agafa com... I això de les DOs, que és tot un tema.
Ui,
també,
sí, és com els castellers.
Que marquen fins i tot la graduació que ha de tenir el vi per considerar-se de la DO. Per exemple, els vins blancs del Penedès han d'estar entre 10 i 13 graus. No decantats, o sigui, d'alcohol. Si surt d'això, ja no es considera de la DO Penedès. Això els blancs. Okay. Els negres en tenen un altre, que crec que és 11-14, una cosa així. Sí. Està ultraregulat. I de la DO Penedès, només 5 cellers dels 138 que en formen part són de Vilafranca del Penedès. O sigui, està molt
repartit.
Diguéssim que Vilafranca és la capital, però com que ja hi viu més gent, hi ha menys espai per vinyes.
Clar, no hi ha tanta vinya.
No hi ha tant d'allò.
A l'asfalt.
Però tot i així, hi ha 5 cellents. 5 cellents, no, 5 cellents és una altra ciutat.
5 cellents. Això no és el vi,
Olèrdola. I abans d'entrar al terreny pantanós i sempre sensible dels castells, perquè també n'hem de parlar, si parlem de Vilafranca...
Ui, que aquí hi ha un enrenou.
Sí, hi ha un enrenou? Home. Amb els castells, sí, home.
Que hi ha uns piques.
Hem de parlar primer de les Catànies, una de les joies de la corona de Vilafranca, perquè va ser inventada per un vilafranquí, el Joan Trens i Ribes. El primer nom que van tenir les Catànies, posat pel mateix Joan, va ser Crocrem, perquè era com crocant i cremós. O nats, de l'anglès.
Fem un recordatori als oients, que o sigui, tot el que ens està explicant el francès, hi ha una cosa que és fake.
Que és mentida.
O sigui,
que és mentida.
De Vilafranca.
Però es van acabar dient Catànies, perquè era el nom que tenia aquella família, la família vilafranquina del Joan Trens i Ribes, els diuen els Catànies.
Crec.
I segons amics vilafranquins, diuen que les Catànies... fora de Vilafranca, si no es fan a Vilafranca, no se'n poden dir Catània.
Veus, també és com denominació d'origen.
Sí, exacte. Bueno, i ara sí, entrem al món casteller.
Ai.
Va finet. Molt bé, passa l'acotxador. Calma, para el Joan.
Cacau. N'hi ha un cacau,
Vilafranca, és un dels feus castellers de Catalunya, juntament amb Valls, però de Vilafranca només coneixem els castellers de Vilafranca, no? A Valls sí que té la jove.
Sí, hi ha dues colles.
Però, clar, ningú com ells, Tenen
les
12 victòries del concurs de castells, no sé quants castells que només han fet ells, a més tenen un català de l'any, el David Miret,
Ui, una cosa.
Han anat a Portugal, a Suïssa, a Itàlia, a l'Índia, a la Xina, als Estats Units, a tot arreu.
Això és veritat.
Tu vas per Catalunya.
Ho han exportat.
Tu vas pel món i parles dels castellers de Vilafranca i la gent ho coneix.
Clar.
Tu plantes al mig de Japó, d'un poblet de Japó, i dius, no, jo sóc d'allà, els castells de Vilafranca. I diuen, home, sí, aquella gent, els bojos aquells que pugen cap amunt.
És que és molt curiós, Si no ho has vist mai.
Però no tots són els castellers de Vilafranca. Ah. També hi ha altres colles castelleres a la ciutat. Que no tenen tant de poder, però que sí que existeixen. És com l'espanyol de Vilafranca. Són els xicots de Vilafranca, els falcons de Vilafranca i la colla jove dels xiquets de Vilafranca. És a dir, hi ha fins a tres colles més, si no ho conto malament, a part dels castellers de Vilafranca. Però bueno, per això, és com a Barça i l'Espanyol. Només parlem de Barça.
Jo no ho sabia, veus, això? Que hi havia tres colles.
Bueno, perquè no ho sabies,
pot ser mentida,
no ho sabies perquè pot ser que sigui mentida.
És veritat.
M'encanta que dubteu de tot. Però totes les coses grans, com els castells, com Vilafranca, tenen les seves ombres. I aquesta ombra és el dia 8 de juny de 1949, com a la majoria de pobles catalans, Francisco Franco i Bahamonde va fer una de les seves rondes per netejar la seva imatge. I, efectivament, qui hi havia allà també, els castellers, fent un castellet, fent una jornada castellera.
Ai, què va fer d'enxaneta, en Franco?
Podria ser, però si t'ho expliqués així seria mentida. Però, clar, com a la majoria de pobles, per netejar-se la cara, van allà, li van fer una jornada castellera, el senyor allà ha posat al palco, i fins i tot van sortir alguns dels entremesos de la Festa Major.
Ah.
De la Festa Major de Vilafranca, que, si no ho sabíeu, és una de les més importants i amb, i amb més balls de tot Catalunya. Doncs li van fer tot el tringlado allà, amb aquell senyor, amb aquell senyor que ja em diràs tu perquè li has d'anar a fer tot el d'allò.
No, això era molt sèrio.
Exacte. Llavors se'n van a visitar el Museu del Vi, firmar el llibre d'honor, allò que llavors ho has de borrar, que no tens típics, bueno.
Li poses una pàgina falsa.
Exacte, una pàgina falsa. Anem a parlar de la Festa Major de Vilafranca, que, com us he dit, està dedicada a Sant Fèlix. Se celebrava abans en honor a Santa Maria, però van arribar unes relíquies cap allà al 1700. I era un temps de sequera, i es veu que es va acabar la sequera quan va arribar Sant Fèlix.
I
van dir, celebrem un honor a Sant Fèlix. I tant els hi va anar bé aquest final de sequera, que per celebrar-ho ara tenen una mà de balls i una mà d'imatgeria, us els diré tots així, saps? Com... Tenen el Drac de Vilafranca, el Ball de Diables, el Ball de Serrallonga, l'Àliga, els Gegants, el Ball de Nans, els Capgrossos, el Ball de Cotonines, el Ball de Panderetes, el Ball de Pastorets, el Ball de Cerculets, el Ball Pla, el Ball de Figataires, el Ball de Bastoners, el Ball de Panderos, el Ball de Gitanes, el Ball dels Malcasats i d'altres que s'han perdut però que algun cop en van formar part, com el Ball de Moros i Cristians, el Ball de Valencians, el Ball de Dames i Vells, el Ball de Santa Margarida, el Ball del Pastoralí, el Ball de la Rosaura, el Ball dels Set Pecats Mortals i les seves set virtuts, Ball de Sant Julià, Ball de Santa Fe i Vall de Sant Francisco de Paula.
Viva el vino!
Ara!
I què és això del Vall del Pandero? A mi m'ha agradat.
Ha agradat el Pandero?
Sí.
Home, deu ser que el de tocar el Pandero.
Espera que s'ho inventa.
No? Això m'ho he inventat. Tot això passa a Vilafranca i moltes coses més que avui no us he explicat, que m'agradaria haver-vos explicat.
No, però Déu-n'hi-do, hem fet un bon tomb per Vilafranca.
Jo ja ho tinc clar, eh?
Sí,
però fem
recapitulem.
Exacte, recapitulem ítems
tot el que hem dit
de Vilafranca.
De Vilafranca, mentre aneu brindant i bevent. Vilafranca del Penedès, salut, que està els tres patrons que té. Té tres patrons, Sant Fèlix, Sant Ramon de Penyafort i Sant Jucun. Que es va formar perquè era com una zona d'Olèrdola, la zona franca, no?
Això que diguis més, que em fa
molta gràcia. D'Olèrdola. Et fa gràcia Olèrdola. El Jaume I hi va celebrar una assemblea que rodava en cap si no li feies cas. Les campanes de Santa Maria, que es diuen Montserrat, Josefa, Miquelà dels Sants i l'Assumpta. L'home l'any primer i que a partir de llavors tot va anar malament. La Filoxera, però tenen filoxera perquè també tenen vins i molts bons vins, tot i que a Vilafranca només n'hi hagi 5, només hi ha 5 cellers de la D.O. Penedès. Les Catànies i el seu creador, i que es diuen Catànies perquè la família es diu així i que abans en deien crocremonats. I els castells, amb els vilafranquins que han anat per tot arreu, han guanyat no sé quantes coses, les colles castelleres de Vilafranca... Sí. La visita d'en Francisco Franco.
Val.
La Festa Major i... tota aquesta retrela de
coses. Déu-n'hi-do. Jo ja ho tinc, Harky, sí? Tu també ho tens, eh?
Bueno, en dubto amb dues, ja, eh?
Dubtem dues, va.
Jo vaig, ja, lo mal any primer.
Lo mal any primer.
Això.
No va ser tan mal any primer.
Jo no crec que Franco visités Vilafranca.
Ah, també és bona.
Que Franco no visités...
Aquesta o la de Cocrem?
Tria.
Ets d'escollir, eh?
Sí, has d'escollir.
És alguna de les dues?
No, jo només et dic que tris.
Va, jo dic que Franco no va visitar Vilafranca.
I atenció, perquè hi ha una mitja endevinada de la Marta.
Per què mitja endevinada?
No, molt bé. No, és en Franco. Sí que va anar a Vilafranca.
Veus que bé que em va el vi?
Sí que va anar a Vilafranca, però no va muntar tot aquell tringlado. Diguéssim...
Que va ser com lleugeret. Li van fer un pilar.
I ja està.
Ja
van dir, ja està. Aquest senyor no cal que l'ensenyi.
Bueno, escolta, bé. Mig punt.
Molt bé, la Cocrem és tan surrealista que havia de ser veritat, sí, això.
Curiosíssim. Sí, bueno, sí. Molt bé.
Què? Escolta, anem a Si Vilafranca fos...
Som-hi.
Anem-hi. A veure, Francesc Marginet, si Vilafranca fos un menjar, quin seria?
Una torre de Catànies, posada com si fossin un castell, és la redundància vilafranquina.
I si Vilafranca fos una obra d'art?
Les Menines de Velázquez, és un quadre que tothom admira, que té molts matisos i moltes històries diferents dins del mateix quadre. Va tenir una època durada, però encara ara el visitem perquè és un referent.
I si Vilafranca fos una cançó, quina seria?
Home, aquesta. puja amunt! Vinga, ja els tens! Vinga, Marta Maria, vinga, Maria, vinga, Maria! No t'ho pensis, no t'ho pensis, no t'ho pensis! Amunt, 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 amunt!
Ai, per favor.
Per favor. Quantes coses hem après avui de Vilafranca? Gràcies aquí, a Jarque.
En Francesc. I el vi. I el vi del Penedès.
I el vi del Penedès, que no falti mai, aquest vi del Penedès. Francesc Marginet.
Escolta, que ha de treure el paper, eh? Ha de treure el paper, eh?
Jo he fet net. El que vols?
Ai, perdó, el paper i el paperet.
Avui el trec jo?
Sí, va, fes-ho tu. Va, a veure, cap a on ens portes?
Aquest. I és a... Ai, Terrassa.
Però escolta, jo crec que... Tu, Terrassa, no pots participar.
Per què?
No,
i tant, i tant. I tant, i tant.
Bueno, sí, és veritat.
Anirem a enganyar la Marta.
Jo crec que, clar, per tu serà un repte.
Anirem a enganyar.
Segur, no? Que, segur que perdré. Va, brindem, brindem.
Salut,
va,
per brindem vosaltres.
Tots. I ho deixem aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció, Francesc Marginet.
I a
els oients. I us deixo amb l'Ignasi Miranda, que està a punt d'entrar al Sense Distància. Avui també de fabricació pròpia.
Sí, un dels nostres. Miranda.
Que vagi molt bé. Fins demà.
Adéu.
Fabricació pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús Dinar amb segell de qualitat.